Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els problemes de Rodalies han marcat bona part de la sessió aquest matí al Congrés dels Diputats. De fet, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha tornat a demanar disculpes als usuaris de Rodalies, però ha insistit que les incidències no són fruit de la manca d'inversió. El president del govern, Pedro Sánchez, ha expressat la seva empatia amb els usuaris i ha recordat que l'Estat ha incrementat les inversions en aquesta infraestructura.
Que empatizamos con esos usuarios que sufren estas dificultades en el transporte público de Rodalies. También es cierto que este gobierno ha aumentado el presupuesto en Rodalies, en cercanías.
Tot plegat com a resposta a una pregunta del portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, que ha xifrat en 2 milions d'euros al dia les pèrdues pels endarreriments de Rodalies. A més, Rufián ha aprofitat també per carregar contra Junts. El portaveu d'Esquerra ha denunciat que Junts critiqui el traspàs de Rodalies pactat entre republicans i el govern, però accepti càrrecs al Consell d'Administració de Renfe.
A la dreta catalana se n'aprofiten. Imaginin la impunitat mediàtica i digital que té aquesta gent per matxacar-nos a nosaltres pel traspàs de Rodalies, per negociar el traspàs de Rodalies, mentre fiquen els seus amiguets al Consell d'Administració de Renfe.
Tot plegat després d'un nou matí de complicacions a Rodalies per la segona jornada d'aturades parcials a dos sindicats minoritaris. Les incidències han afectat sobretot les línies R2, R4, R3 i R7. Diversos trens han quedat suprimits entre les 6 i les 9 del matí. Alguns han circulat fora del seu horari i altres s'han aturat a totes les estacions. Tot plegat ha tornat a causar indignació entre els viatgers. Per exemple, molts els de la R2 a Calafell, al Baix Penedès. I l'Audiència de Barcelona ha rebutjat concedir l'amnistia a l'Escopa T i tres comandaments de la Policia Nacional processats per treure un ull a Roger Espanyol amb una pilota de goma l'1 d'octubre de 2017. El tribunal considera que aquesta lesió és de gravetat i no està emparada per la llei de l'oblit penal. En canvi, el tribunal sí que amnistia Espanyol, encausat per desordres públics, per llançar una tanca contra els agents i tres dels quatre agents de policia pels delictes relacionats amb l'ús de les seves defenses. L'Audiència acorda l'obertura del judici oral contra els quatre agents per entendre que existeixen indicis de criminalitat suficients. I els esports, el Barça, que aquesta tarda s'entoma les quarts de final de la Champions femenina de futbol i visiten el Wolfsburg. És tot de moment.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectat.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que, com bé sabeu, fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 19 de març, dia de Sant Josep, per tant, felicitats a tots els pares, els Joseps i Josefines. Però també volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, darrera jornada sencera de l'hivern astronòmic que ve amb un temps completament ensopit, com no amb aquestes pluges que han anat caient a gairebé tot el país, pluja de gota petita que s'infiltra molt bé al terreny i que és molt eficient, no pas torrencial. Al llarg d'aquestes immediates hores encara anirà plovent a gairebé tot el país, ho farà molt poquet al Pirineu Lleidatà i amb cotes de neu de 2.000 metres, la pluja més insistent, més abundant a les comarques del prelitoral barceloní i sobretot a l'interior de Girona, entre la Garrotxa, el Ripollès, la Selva, aquí aquesta pluja molt més persistent i abundant. El vent insistent arran de mar, amb mala mar, atenció amb la forta maror que tindrem a tota la costa, fins i tot maregassa a la banda de la Costa Brava. Pel que fa a demà, encara força núvols a les comarques de Tarragona, Barcelona i Girona, amb algunes pluges intermitents, especialment a Girona, Girona, però obertura de clarianes transitòries a les comarques de Ponent. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats nosaltres parlarem de les noves feminitats i masculinitats i ho farem sota la lupa de la sabadellenca Marta Pontnou, que és autora del llibre Xona d'Or. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar el pla de vigilància de l'Agència Tributària i també parlarem de com queda el traspàs de Rodalies. A partir de les 5 coneixerem el badaloní Toni Benages, il·lustrador i dibuixant. Continuarem amb gastronomia. L'estudiant de cuina de Ciències Culinàries del Prat, la Clàudia Sanfeliu, ens parlarà de productes de temporada i també de com cuinar-los. I acabarem amb cultura per parlar amb Salim de Prins, actor que apareix als curtmetratge Casi Septiembre, seleccionat a la Berlinale, i la pel·lícula La Fúria, al Festival de Màlaga. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa proposa ampliar els trams de la factura de l'aigua a partir de l'estiu. Passarien de 3 a 5 amb la voluntat de fer l'accés més assequible a les persones que fan un consum responsable. La Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert d'aquest dimarts ha acordat elevar al ple del març la proposta per modificar l'ordenança reguladora sobre el servei públic d'abastament d'aigua a Terrassa. Així, l'estructura tarifària s'amplia de 3 a 5 trams amb la voluntat de fer més assequible l'accés a l'aigua a les persones que fan un consum responsable i que penalitza els consums més alts. El consistori destaca que les tarifes continuen sent equilibrades i equitatives, incentiven l'estalvi i penalitzen el consum excessiu. Des de 2024, la factura de l'aigua es calcula en funció del consum i tenint en compte el nombre de persones empadronades a cada habitatge. A partir del segon semestre d'aquest any, els prop de 100.000 abonats de l'aigua veuran com la factura incorpora dos nous trams. Un amb un consum d'entre 60 i 80 litres per persona i dia i un altre pels que gastin més de 150 litres per persona i dia. Es manté que els primers metres cúbics de consum es facturen al preu del primer tram, que és més baix per fomentar l'estalvi, i a mesura que la despesa augmenta, s'incrementa també el preu de l'aigua.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell podrà limitar les llicències per a pisos turístics a la ciutat i evitar-ne la proliferació. Ho podrà fer gràcies a l'aval del Tribunal Constitucional a la llei catalana que posa fre a aquest tipus d'allotjaments. Actualment a Sabadell hi ha unes 70 llicències d'habitatges d'ús turístic en vigor, una quantitat que per al tinent d'alcaldessa i regidor d'habitatge, Eloi Cortés, és adequada, ja que no suposa la pèrdua d'immobles per al lloguer convencional. La nova llei, precisament, serà útil perquè això continuï sent així, tal com ha destacat Cortés.
A vegades, entre diferents modalitats d'habitatge o d'allotjament, el que hem vist en els últims anys és que un dels problemes és precisament aquesta fluïdesa, no?, de passar d'un lloguer habitual a un lloguer turístic o a un lloguer de temporada, no? I, precisament, doncs, limitar les llicències d'habitatge d'ús turístic, que a Sabadell n'hi ha menys de 100, crec que eren unes 76 l'última vegada que ho vam mirar, ens evitaria en un futur, doncs, que d'alguna manera s'intenti detreure habitatge del mercat privat o del mercat de lloguer habitual per portar-ho en aquest àmbit.
Per poder topar el nombre de pisos turístics que hi ha a la ciutat, el nou pla local d'habitatge, que està en fase de redacció, haurà de recollir els preceptes de la norma catalana.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, confirmen una tendència de millora en les dades dels fets delictius a la ciutat. Alguns delictes expliquen amb una davallada del 30%. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
El robatori amb violència en l'espai públic baixa en gairebé un 6% a Badalona. O, per exemple, els atracaments a un establiment, que estan vora de l'11,8% de reducció. en les dades que hem analitzat. Una altra dada important, els furts, no?, que és la que sempre encapçala el rànquing, doncs també hi ha una baixada gairebé d'un 3%, d'un 2,9. Què vull dir amb això? Doncs que la tendència a la ciutat en el darrer trimestre del 2024 i en les dades que analitzarem del 2025 hi ha una baixada considerable dels delictes que més preocupen a la ciutadania.
Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha valorat molt positivament que s'hagin pogut evitar el 50% d'intents d'ocupació.
Si a Badalona en l'any 2024 es van produir 700 ocupacions il·legals, aproximadament 700 i poques, el 50% d'elles es varen poder evitar que es consolidessin. Per tant, no és una xifra, ni molt menys, que a mi m'entusiasmi, perquè jo voldria que no es consolidessin al 100%.
Les xifres les han donat a conèixer durant la celebració de la Junta Local de Seguretat, que no es convocava des de fa 2 anys i 4 mesos.
Gràcies, Anna. Seguim encara al litoral. Des del Prat, però, ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. La plataforma SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet ha proposat la creació d'un gran parc natural i agrari per protegir el delta del Llobregat de les agressions urbanístiques, ja que consideren que els actuals consorcis del parc agrari dels espais naturals són clarament insuficients. L'entitat planteja conservar com a no urbanitzables tots els sectors agrícoles i naturals que queden per poder garantir el manteniment dels ecosistemes que hi ha, tal com explica un dels seus membres, Jaume Grau.
El plantegem és que cal una passa molt contundent i molt decidida per protegir, conservar com a no urbanitzables tots els sectors que queden agrícoles o naturals, per tal que sigui una garantia de conservar aquests serveis als ecosistemes que ens donen qualitat de vida.
L'entitat defensa que aquests dos consorcis es fusionin en un de sol integrat per Generalitat, AMB, la Diputació i la quinzena d'ajuntaments afectats, entre els quals el Prat. El nou parc natural i agrari estaria sota l'empara de la normativa europea Xarxa Natura 2000 i el Parlament de Catalunya hauria d'aprovar una llei singular de protecció del delta del Llobregat. La proposta pretén protegir la totalitat de terrenys naturals i agraris que queden al delta i a la vall baixa, així com els connectors ecològics.
Gràcies, Rocío. Abandonem el litoral i ara ens traslladem fins al Vallès Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Com sabeu, avui és Festa Castellà del Vallès. És Sant Josep i, per motius climatològics, la Fira de Productes Artesans s'ha traslladat a l'Espai Tolrà. Fins a última hora del vespre encara trobareu productes tan variats com embotits, formatges, vins i caves, delícies de pastisseria, pans i coques, llaminadures, bacallà, mel o herbes aromàtiques. Aquest matí ha tingut lloc el tradicional repartiment de coca de Sant Josep i a partir de 6:15 es farà el repartiment de crema. L'encàrrec recau cada edició en un mestre pastisser diferent. Enguany és el torn de la castellarenca Júlia Lluelles de Llullo Cakes. Una mica més tard, a 6:45, començarà l'audició de sardanes amb la Copla Juvenívola de Sabadell, també a l'Espai Tolrà.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
Contra la neutralitat de Polen Edicions és el llibre que recull les lliçons de periodisme del mestre Xavier Giró. El santcugatenc aposta per actuar contra les injustícies en casos, per exemple, de conflictes entre diferents parts on una de les parts se situa en una situació de poder sobre les altres. Per a Giró, el periodisme pot esdevenir una eina de pau i que faci front als discursos d'odi o a la desinformació.
Oi que bé hem de dir, hem donat aquestes dades i són certes o són falses? Doncs igual, hem de dir, ha passat això... I alguns diuen que és per aquest motiu i altres per aquest, però aquests tenen més solidesa amb els seus arguments. Però tot això obre espais, fins i tot en els mitjans més demonitzats, que són alliberadors, que ajuden a comprendre què passa bé i, per tant, a actuar en conseqüència, no? Perquè si no actuem tampoc serveix de gaire.
Giró també ha explicat en aquesta entrevista a Cugat Mèdia que un dels reptes era com enfocar el llibre. Per als aprenents de periodisme, per descomptat, però servirà també per a la gent que està treballant i que sovint no té temps de reflexionar. De tot plegat, en parla el llibre Contra la neutralitat.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
La literatura acostuma a ser una eina de denúncia i reivindicació, i aquesta és la utilitat que li ha donat la sabadellenca Marta Pontnou i també la coneguda periodista del Cor Laura Fa al llibre La Xona d'Or. Avui extraurem la moralina i els principals missatges que les dues feministes han exposat en aquesta obra publicada recentment. Escoltem l'entrevista que ha pogut tenir la nostra companya de Ràdio Sabadell, Núria García, amb Pontnou.
Avui ens rep a la Nauba, al carrer Sant Francesc, l'estilista i també escriptora Marta Pontnou. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ens rep per parlar del seu últim llibre, juntament amb la periodista del Cor, Laura Fa, La Xona d'Or. Per què aquest nom, La Xona d'Or?
Bueno, falta l'altra meitat meva, però ens hem de dividir aquestes coses, la promo final ens hem de dividir, cada una a la seva ciutat. I La Xona d'Or, perquè veníem dels pecats de la Xona, que era tot allò que les dones se'ns condemnava com a dones i com a tot el que vivim a la societat de desigualtats i d'injustícies també. I llavors ara La Xona d'Or vam dir, ostres, hem d'anar un pas més endavant, i és, ens hem inventat, en sentit figurat, un guardó, que és el que hauria d'aconseguir qualsevol dona que vulgui ser allò, una catalana traca i mocador, i fem com un decàleg de 50 temes on ens disputem com ha de ser per aconseguir això, una Xona d'Or. Tenir el... És la manera de dir, doncs, un empoderament d'aquests però reals.
Uh-huh. Quins temes s'aborden en aquest llibre?
Temes universals, al final. L'amor, la mort, les amistats, la feina, totes aquestes... Els homes, hi ha un capítol, un bonus track que te'l recomano, que és de només d'homes i les seves coses. I llavors és, al final, el que ens passa a qualsevol dona a partir dels 40, 45, 50, que és com, no, com portes tota aquesta vida no, amb totes les obligacions que tenim, i fer-ho des de l'humor, no? I donar consells de coses que potser nosaltres ens agradaria que ens haguessin donat i que hem anat acceptant, doncs, per tradicions o per convencionalismes socials, i llavors són consells, a cada capítol hi ha un consellet com per convertir-te en aquesta dona.
No sé si el fer-ho des d'aquest punt de vista de l'humor, de la sàtira, no sé si el missatge arriba més que si pretengués ser una cosa més alliçonadora.
Sí, no volem donar lliçons perquè no som ningú, no, en el fons, però... Sí que sabem que volem donar aquests tips que hem anat coneixent de feminisme, no? Aquests gomets vermells de coses de per qui no passem. Llavors, això, el feminisme, si es fa des de, no, des de l'alliçonament o des d'una conferència densa o d'un tractat de feminisme, que hi han de ser, eh? Però hi ha una part de la societat, doncs, no sé, la meva mare, una tieta de gent que, o fins i tot nosaltres mateixes, coses que, si no ho fem des de l'humor, no ens entraria, no? I llavors, és una manera planera de fer un feminisme sarcàstic, per això, perquè ningú se senti ofès, també, que... I aquesta manera d'explicar les coses d'una manera planera, i s'ha de fer amb humor, perquè si no, no, la vida ja és prou dura, les maternitats ja són prou estranyes, tota la feina... Llavors, creiem que l'humor és el vehicle com nosaltres ens comuniquem millor al final.
I què us diuen les dones que es llegeixen el llibre, que van a les vostres presentacions, què us expliquen?
De fet, és un llibre per homes, eh? O sigui, les
Mira,
dones...
Aquesta era una altra pregunta que et volia fer.
És un llibre on les dones s'hi senten identificades, i és com si estiguéssim prenent un cafè amb nosaltres, eh? Mira i diu, ostres, aquesta sóc jo, aquesta sóc jo, aquesta sóc jo, no? Allò que passa, per exemple, amb la sèrie aquesta capçalera de Sex and the City, que dius, jo sóc aquesta, jo sóc l'altra... Sentir-te identificada, sentir-te amb ella també li passa, i com a home aprens coses. O sigui, és una sèrie que, com a tot home que es vulgui començar a construir, s'ha de mirar aquesta sèrie dels 90, que hi ha els tips bàsics de feminisme. I crec que amb aquest llibre, és una... molta gent ens diu, és un llibre per dones? Oi que no pregunten mai amb un llibre? És per homes, aquest llibre? És un llibre per tothom, però per homes aprendreu moltes coses.
Amb el primer llibre, i ara amb aquest segon, heu sentit que en algun moment també éreu jutjades per parlar de determinats temes, doncs, sense embuts?
Sí. Sobretot ens han dit de tot, no? Ens han dit barrueres, ens han dit males mares, frívoles, classistes... Llavors, amb aquest llibre ja comencem dient, no demanem perdó, sinó diem, escolteu, és un llibre d'humor, si algú se sent ofès, em sap molt greu, és la nostra manera de comunicar, vull dir, ja no demanem com perdó, però no molts homes que se senten atacats. Hi ha un capítol on diem que tots els homes que juguen a pàdel són infidels. No, però no tots els homes. Home, ja sabem que no tots els homes. Per tant, l'humor és això, no? Portar-ho a l'extrem. Llavors, sí, ens ataquen, ens envien coses, però al final, si no sacseges a la societat, si no et diuen res, que no es ofès a ningú, i si no es ofès a ningú, no has mogut res.
En quin moment vosaltres dues us plantegeu escriure aquest llibre i dieu, mira, ja n'hi ha prou, nosaltres volem explicar això, volem dir això, ens és igual el que ens diguin?
Mira, et passarà, segur que m'entens, perquè amb aquests sopars de noies, aquestes converses de WhatsApp, que a vegades penses, si això ho veguessin els homes, quantes coses dirien, ostres, tens raó. No? Aquella cosa de que només entenem nosaltres i que ells ho veuen escrit i diuen és això, no t'ha passat a vegades que algú ve un home i diu hòstia, ens hem separat, és que no sé què ha passat, no? Mm-hmm. Però tu per l'altra banda has sentit la noia que diu, ostres, cada diumenge a l'hora dels esmorzars no sé què, fot el camp en bici, a l'hora de que anem a dinar a casa de la meva mare, ell arriba just a l'hora de dinar per dutxar-se i no sé què, quan jo he vestit a la canalla, no sé què i tal. O sigui, totes aquestes coses que ells no saben què ha passat, diem, ara sabreu el que ha passat, és això, no? O aquell sexe a la platja, no? Hòstia, hem tingut un sexe, vam sentir una conversa d'un amic nostre, he fotut un polvo a la platja espectacular. I li vam dir, mira, no. O sigui, per tu sí, però per ella no. No, 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 a mi no m'ha fingit mai cap dona. A veure, amiga. O sigui, anem a buscar els grups de WhatsApp, anem a buscar els sopars. Si les dones, la meitat de la població, ha fingit, i els homes, no? Aquí no quadra, no surten els números. Per tant, són aquestes coses que ells han de llegir, perquè és allà on s'expliquen les coses. Però això decidim. Això s'ha d'escriure perquè ho han de saber. Després ja veurem si s'ho llegeixen o no.
El llibre s'ha publicat fa pocs dies. També ha estat una avinentesa que coincideixi d'alguna manera amb aquest 8M?
Sí. No. Amb el 8M no. Ha de coincidir amb Sant Jordi, perquè s'ha de vendre molt, perquè aquesta bretxa salarial que patim les dones, a més les dones, això, artistes, titiriteres, que és l'ofici que tenim, que és fer 1.000 col·laboracions, treballar aquí i allà, pagar el rebut d'autònoms, ha de sortir el millor dia de l'any pels catalans i les catalanes, que és Sant Jordi. Per tant, ho hem fet coincidir amb Sant Jordi.
Tracteu temes, dèiem, que ens han passat a totes, no? En algun moment, el sexe, els divorcis... Hi ha un punt d'autobiogràfic en algunes de les històries o anècdotes que expliqueu?
Mira, sempre diem que expliquem coses que ens han passat a nosaltres, coses que han passat a les nostres amigues, coses que ens voldrien que ens passessin, i al final és la vida mateixa. Carles Porta escriu llibres sobre assassinats i ell no ha matat a ningú. Per tant, escrivim sobre mans i pot ser que en tinguem i pot ser que no. Llavors, és autobiogràfic, és de totes les dones del nostre voltant, de les nostres amigues i de les històries que vivim. Per tant, autobiogràfic, en plan, aquest capítol, això em va passar a mi? Doncs no ho sabreu mai.
Ens quedarem amb la incògnita.
Serà molt dubte.
I ja heu pensat en fer un tercer llibre? Dona per tant el tema? Trobo que sí, eh?
Mira, havíem dit que no. Vam fer el primer, vam dir, ja no dona per més. I cada cop tu vés a un sopar i qualsevol amiga, qualsevol història, o sigui, tenim una amiga que es va apuntar al Tinder i va dir, és que això dona per un llibre sencer. I llavors, l'altre dia vam dir, quan acabes, és com quan acabes de parir, dius, mai més. Però passen 2 anys i dius, ai, calla, no te'n recordes del patiment, d'escriure. Doncs estàvem a també no sé quina entrevista i ens va sortir també un temasso, i vam dir, apunta-ho pel següent llibre. Per tant, jo crec que hi haurà trilogia.
Hi haurà trilogia, l'esperarem en candeletes, per dir-ho d'alguna manera, i sobretot perquè hem de ser molt conscients, no?, que aquests temes ens afecten a totes. Diríeu que alguna generació més concretament o ja és un espectre molt ampli?
Mira, jo crec que la nostra és la que hem patit més, perquè les nostres mares, elles, elles pobres, per exemple, amb la bretxa orgàsmica, que és un... No, que és un gran tema, elles no van patir moltíssim. Llavors nosaltres naveguem una mica entremig, perquè les que pugen de generacions estan ja... la pressió estètica sí que en tenen, però, per exemple, no l'han patit com nosaltres. Alliberades, estan molt més alliberades sexualment que nosaltres. Tot el tema de la sexualitat la viuen d'una manera més... ja no és des del binarisme. O sigui que nosaltres jo crec que hem agafat... que és com aquesta regeneració que hem patit patit més, perquè volem ser modernes, volem treballar, volem fer-ho tot, però encara estem molt anclades al llegat que ens han deixat les nostres mares, no? Les nostres mares sí que van fer un salt molt gran, les nostres mares, em refereixo a aquestes dones dels anys 50, que van fer un salt molt generacional amb les seves mares de postguerra i això, però nosaltres, que realment hauríem de ser alliberades, doncs no ho som. I jo crec que aquesta és la generació que ha patit més dins d'aquest primer món i d'aquests privilegis del primer món.
I en quin moment les dones, pel que heu viscut vosaltres també, diuen prou? Quin moment es planten per fer aquest alliberament, eh? Perquè sí. Suposo que el procés tampoc no és fàcil.
I que no hi és, eh? Jo crec que la màxima alliberament d'una dona dels 70s, 80s, de la nostra generació, és amb el divorci, no? És el de no fer com les nostres mares i d'aguantar fins a tot, no? Sinó que comencem a posar límits amb aquests senyors que ens fan coses estranyes i dius, bueno, jo per aquí no hi passo, jo no vull seguir. Jo crec que és aquest, perquè el fet del treballar ja ho han fet, no? Ja ho han fet les nostres mares, a treballar fora de casa, però crec que és en les relacions. El salt que noto més en les generacions, perquè les que venen, sortia un article ara fa unes setmanes que en 10 anys més del 60% de les dones seran solteres perquè no troben homes que les... No, solteres em refereixo a homes o dones, eh? Però no troben una parella que estigui a la seva alçada. Mm-hmm. I nosaltres jo crec que ens vam... No, ens van, les nostres generacions ni ens ho plantejàvem, això. O sigui, ja s'havia de fer com per norma.
Doncs veurem què passa. Això és una incògnita. Veurem si el pròxim capítol de la Xona ens resol algunes d'aquestes incògnites o no. Marta Pontnou, gràcies per atendre'ns avui.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol. Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York de la foscor, com el meu front del teu petó. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. I quan no em quedi més a l'est, seguiré però més a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. I quan no em quedi més a l'est, seguiré però més a poc. Estàs tan lluny de mi com el Bayer del Sant Paoli, com Brussel·les del Pakistan, com el turista de l'immigrant, com el vassall del noble, com el polític del seu poble, com el refugiat de Malta, com els meus llavis de la teva galta. I ploro i enyoro tot allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. I ploro i enyoro ser més a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Seguiré però més a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. I quan no em quedi més a l'est, seguiré però més a poc. Allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Ploro i enyoro ser més a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. I quan no em quedi més a l'est, seguiré però més a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. Quedi més a l'est, seguiré però més a poc. Recorreré el món sencer. Quan no em quedi més a l'est. aniré promès a poc a poc.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Arribem a 4:45 de la tarda, puntuals, per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartim amb el Pedro Ezcurra, que és treballador de banca i escriptor jubilat. Pedro, molt bona tarda des del Prat.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí esperant l'hora, no?
Esperant l'hora i sota la pluja,
l'hora,
no?
L'hora d'estar... L'hora d'estar amb vosaltres, eh?
Sí, 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 no, no, home, i tant. No, jo no havia pensat una altra cosa i ara sí que ens ho has posat allò clar. Però no, que sí, que estem esperant a l'hora de la tertúlia per compartir aquesta estoneta de conversa i et preguntava que si al Prat plou, no?, com a tot arreu avui.
Bueno, ha plogut, ara està parat, però bueno, el que avui pensava aquest matí jo, que de marzo ventoso i abril lluvioso.
És que serà que plujós, sí, sí.
Sí, pues, o el canvi climàtic també s'ha avançat un mes o ja veurem què passarà a l'abril, no?
Jo crec que ja ho han anunciat en alguns llocs que l'abril serà plujós. O sigui que també ja ens podem preparar una miqueta. Eh?
L'aigua és bona, sempre.
És bona, sí, està caient bé, això és veritat. Anem ara a Terrassa. Josep Vallvé, jubilat, exempleat de Caixa d'Estalvi, columnista. Com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Aquí ara ha parat de ploure. Benvingut al Pedro Ezcurra. Esperava el Manel, però bueno, hem de compartir més gent.
No, no,
molt content, amb temes interessants avui, eh?
És que avui Terrassa ha canviat de dia i aleshores a Badalona, en comptes del Manel, avui tenim l'Enric Garí, que és treballador de la construcció autònom, i efectivament el tenim a Badalona. Enric, bona tarda.
Molt bona tarda del dia de Sant Josep.
Mira, hem passat el Josep i he felicitat els Joseps al principi del programa, però mira, justament ara que teníem el Josep aquí al davant, i no hem sigut capaços de... Bueno, l'Enric, sí. Felicitacions, Josep.
Vida vostra, perquè per molts anys pugui ser.
Molt bé.
Mútuament, que tots ens puguem veure.
Doncs, a veure, jo no sé si parlar de l'agència tributària és un bon tema per a un dia de celebració com aquest, però tampoc no sé si és de celebrar que l'agència tributària es vulgui posar mans a la feina, que estableixi més controls amb el propòsit, amb l'afany de recaptar allò que se li escapa per les esquerdes. Us pregunto, així grosso modo, quines reflexions us generen aquestes intencions de controlar que té l'agència tributària i que ha anunciat amb aquest pla de vigilància? Després entrarem una miqueta més en el detall. Però així, dit ràpid i corrents, quines reflexions us conviden a fer? Pedro, vinga, tu mateix.
Home, primer que jo no parlo de recaptar, no m'agrada això de recaptar. Jo vull prestacions, vull serveis, vull viure en una societat en què els més dèbils tinguin tot el possible cobertes, totes les contingències, i jo que vaig pel carrer veig que uns en tenen moltes de contingències i altres en tenen molt menys. L'única fórmula de compensar això és pagant el que té més i mirar que pagui menys el que té menys. I llavors, clar, això que diuen és que ara miraran una sèrie de paràmetres. Escolta, però si això és una aplicació que si jo amb una mica de sort que sóc capaç de fer-la. Avui tenen control de tot les transaccions, avui tenen control de les nòmines, avui tenen control de la matriculació de cotxes, d'embarcacions. És voluntat. Jo el que vull és que recaudi molt, sobretot que recaudi dels que no els hi fa falta, els que el tenen massa, i, però no, això no és una mania recaudadora, això és justícia social. I per tant, ojalà, però que no diguin que això és un gran projecte, perquè és el sentit comú. I a més, amb la tecnologia moderna, em sembla que en una tarda o dues es pot fer una aplicació que això ho contempli tot, hasta lo de les criptomonedes, no?
Mm. Més reflexions al respecte. Josep?
Mira, a mi el primer sentiment que em produeix, i el tema fiscal a mi és un tema que fa 50 anys que diré fins i tot que m'apassiona i m'interessa molt, estic indignat. Estic indignat per una cosa, la cantarella aquella que Hacienda somos todos, més aviat uns més que uns altres, evidentment està tot supercontrolat. Posaré un parell d'exemples només per reflectir per què estic indignat. Fa cosa d'un any va sorgir a nivell de premsa el tema de reclamacions d'uns extorns, uns abonaments que s'havien de fer, si es reclamaven per part del contribuent a la hisenda pública, als mutualistes, vale? Afectava una sèrie de sectors. Hi ha hagut una sèrie de gent que ha cobrat quatre exercicis fiscals dels que demanava recàlcul, exercici 2019, 20, 21 i 22, i de sobte, coincidint 4 o 5 dies abans de Nadal, treuen una llei dient que han acabat els calés i que això, en tot cas, s'haurà d'implementar, s'haurà de tornar a reemprendre. El paper que el contribuent té segellat per Hisenda és un paper que no serveix per res, vale? S'haurà d'implementar a partir del dia 2 d'abril, quan es faci la declaració de renta, que se la sàpiga fer, si no el gestor, se suposa que el gestor té la paella, sap el que toca i no se li escaparà res. Vale. Resulta que diu que paralitzen a través d'un decret llei, no ho publiquen en el BOE, paralitzen la devolució, hi ha hagut una sèrie de gent que ha cobrat, hi ha hagut molta que no ha cobrat. Hi ha gent, ciutadans, de dos, uns que van amb tren i els altres que van a peu. Ciutadans de primera i de segona. I, en canvi, han acabat els calés, però, paral·lelament amb el tema bèl·lic, doncs resulta que el senyor president del govern surt avui, demà passat, a l'Ordre d'Europa, doncs que quan li reclamin només 2.000 milions d'euros sense tocar res de prestacions socials, no sé si ho pintarà l'oli, resulta que sí que té 2.000 milions d'euros per tema bèl·lic. O sigui, si no tenen calés per atendre els mutualistes, com és que tenen calés pel tema bèl·lic? Dos exemples més.
Vinga.
Dos exemples més.
Molt ràpid,
la parella de l'Ayuso, han aclarit alguna cosa? El rei emèrito, han aclarit alguna cosa? En casos que semblen flagrants, indignat de dalt a baix.
Vinga, de la indignació del Josep a la reflexió de l'Enric.
No, reflexió no, emprenyamenta.
Ah, també. Vinga.
I si, home, sí, Hisenda només serveix per recaptar. Recaptar. I deixar-vos estar d'històries. Les prestacions i els serveis, jo no sé per qui són, perquè jo vaig a l'hospital i em foten unes cues de calample. Les escoles no hi ha lloc. No hi ha lloc, per la meva neta no hi ha lloc. No sé on l'haig d'anar a matricular. Vull dir, una sèrie de coses estranyíssimes. Bueno, no ho entenc, jo no ho entenc. Ara, el nebot del rei d'Espanya està cobrant 10.000 euros cada mes per no fotre res. Bueno, sí, per emborratxar-se. L'imant de Sal cobra 3.000 euros cada mes i m'agradaria saber en concepte de què. I els cobra. Per tant, jo cobro res, 10 euros que no són legals, o sigui, que no estan especificats en una factura oficial, i automàticament tinc una revisió. Jo no entenc per què tothom no pot ser igual, que ells diuen que tothom és igual. Mentida, tot és mentida. I això el que ha dit aquest senyor, de que uns van amb tren i els altres van a peu, hòstia, doncs no sé qui arribarà abans, eh? Perquè fa que arribarà abans el que va a peu, que no passa el que va en Renfe. Perquè quina vergonya allò de la Renfe. Quina vergonya allò de la Renfe.
Després vull dir,
aquí,
en parlarem.
Aquí s'han de tallar caps, i no sé què espera de tallar caps, però no, que carai, aquí foten el que volen els maquinistes. Diuen, nosaltres no treballem, i aquí s'acaba la història. I la gent patejada per les estacions, pujant a trens, baixant a trens, uns trens que semblaven la Índia, carregats de gent que no hi cabia ningú allà dintre, la gent anant a treballar de males maneres, tornant a treballar no sé en quines condicions, I no passa absolutament res. És que el que més m'agrada és això, que no passa absolutament res i encara t'amenacen volent dir cuidado a veure que us farem una revisió. Perquè aquestes revisions, sapigueu, que aquestes revisions n'hi ha a la classe mitjana. La classe alta no es preocupen de res, absolutament de res. Perquè aquesta gent ho tenen tot amagat en societats i en paradisos fiscals. Vull dir que aquests no els enganxen ni por a som. I si no, pregunteu-li a l'Ayuso que li han enganxat en el pàjaro.
Poso sobre la taula una altra reflexió a propòsit de la intervenció del Pedro. El Pedro ens comentava que avui dia està tot controlat, que saben perfectament bueno, el que tenim, el que no tenim, el que devem, el que fem, el que respirem. Ho saben absolutament tot perquè ho tenen controlat. Jo la pregunta que faig és, si ho tenen tot tan controlat, per què s'han d'establir aquestes noves mesures? Perquè si se suposa que la gent contribueix... Si se suposa que la gent compleix amb el seu deure, amb la hisenda pública, no caldrien totes aquestes mesures de control. Estem encara en el país de Rinconete i Cortadillo? És a dir...
A veure, hisenda jo crec, sí. Perdoneu, crec que a hisenda li interessa que la gran majoria de població, la gran majoria de contribuents, es mantinguin amb l'anonimat sobre temes fiscals. Aleshores, el sistema del que no... Ara, tant el Pedro com l'Enric han comentat, doncs, el tema del control està tot molt ben especificat i poques coses es poden escapar. Aleshores, si mantens una pressió sobre la gran massa, una gran massa, amb perdó de l'adjectiu, ignorant en temes fiscals, doncs, com que molta gent no sap o no s'assabenta prou ben bé de què va la pel·lícula, doncs la tenen atemorida i d'aquesta manera doncs intenta, a veure, funcionar de la manera que es funciona no és correcte. Que surti la senyora ministra d'Hisenda, la senyora Montero, cada vegada que surt a la televisió, als mitjans, a parlar, que sempre està encesa i sempre parla amb un tadira, que sempre... A veure, no són maneres, no són maneres. Això és com veure, no ho sé, permeteu-me la metàfora, un partit de futbol que jugui la Roja i que hi hagi certs locutors de Madrid que sembla que estiguin cridant tota l'estona i amb algun altre partit, doncs a nivell autonòmic, no ho sé, que hi hagi uns locutors una miqueta més asserenats. Mantenir la pressió i la por sobre el contribuent és una eina que el govern sap que funciona i Hisenda sap que funciona. Quina por haig de tenir jo? Si pago un targeta, si no pago un targeta. Per on em puc escapar si estic controlat de dalt a baix? La pensió que cobro, el sou, el que trec, el que no trec. Els bancs venen obligats cada 3 mesos a facilitar una llista de gent que treu diners amb efectiu per finestreta d'una entitat financera per valor superior a 3.000 euros. Totes les transferències estan... No ho sé, els pagaments a l'estranger estan controlats. Per on els puc colar un gol? Per enlloc?
Home, si estan promovent totes aquestes mesures, és que el grau de frau, el grau de frau és alt. Encara que estiguin i sapiguem que està tot absolutament controlat, encara, en aquest país, el grau de frau que es comet és alt, o no? No sé si esteu d'acord. Pedro.
Bueno, jo, perdoneu que estigui callat, però és que estic desconcertat. És que jo em sembla que dec viure en un poble diferent, en un país diferent. Jo sóc dels que crec que Hisenda som tots. El que passa que tots, hi ha els vius i els menys vius, per no dir tontos, no? I llavors els vius, que coincideixen que sempre són els que tenen que amagar, pues tenen 40... trucos per amagar, i això obliga a tenir que cobrar els que no tenen trucos per amagar. I si m'explico, jo conec personalment, i no cal nomenar ni culpar ningú, gent que va sobradíssima, que van amb cotxes de 50.000 euros, que els fins de setmana desapareixen, aneu a veure les estacions d'esquí, i només amb això sol, i entrant a l'ordenador, veurem a qui li sobra. I llavors no caldrà que estem parlant de que el salari mínim té que cotitzar per l'IRPF. I, per tant, com que sento els meus companys que tenen unes perspectives tan diferents, doncs jo m'estimo més escoltar, no?
Vinga, alguna reflexió més?
A mi...
Digues,
a mi m'agradaria, Pedro, creure en això que tu m'expliques. O sigui, això de que Hisenda som tots. No m'ho crec, ho sento. Hisenda som quatre pringats, la majoria, que paguem i estem atemorits. Estem atemorits. I els altres vividors, doncs aquests saben com saltar-se la llei, d'alguna manera, d'alguna forma, que nosaltres no podem fer-ho perquè no tenim els mitjans per fer-ho, i aleshores, doncs, bueno, ens toca passar pel rengle. Ens toca passar pel rengle. Aleshores, hi ha una altra classe social, que és la més baixa, que aquesta pobra gent prou feina tenen per menjar. I aleshores, doncs, bueno, aquests suposo que no s'hi deuen posar gaire amb ells. Però el que sí que m'empipa molt a mi és que la gran massa social, que és la classe mitja, aquestes ens tinguin atemorits, sempre dient cuidado, cuidado, cuidado. I ara vamos a vigilar no sé què, mentida. Els grans, els de dalt, no els vigilaran. Ens vigilaran a la classe mitja, segur.
Alguna aportació més?
Tingueu en compte...
Sí, digues.
Tingueu en compte que la gran majoria de parlamentaris del Parlament espanyol, senadors i parlamentaris dels diferents parlaments autonòmics de les 17 autonomies, si no tinc mal entès, en general tributen dietes a banda que estan exemptes i que no són precisament baixes, a raó del 29% dels seus ingressos. El sou d'un parlamentari espanyol o d'un senador va sobre els 7.500, 8.000 euros mensuals. Això no ho cobra un treballador normal i corrent, ni un pensionista amb la màxima, que només tributin per un 29%. Bé, si Hisenda som tots i han d'anar a treure calés de sota les pedres, primer que piquin allà on n'hi ha. Amb això coincideixo perfectament amb el que diu l'Enric. A mi aquest tema em deixa estabornit, perquè quan s'ha pogut arribar a demostrar a nivell de premsa el que s'ha conegut amb detalls de la fortuna i els diners que va fer córrer el rei Joan Carles, el rei emèrito, i al final va quedar amb no res, perquè, esclar, hi ha el tema de l'aforament i el tema de que certes persones no se les pot tocar, el tema dels saraus i els nyaps que ha muntat la parella de la senyora Ayuso a Madrid, que fa una pila de mesos que encara és l'hora que ha d'obrir el bec perquè li van ajornant les presentacions, i estem parlant de xifres astronòmiques, han d'anar a buscar la gent de la classe sobrera, que deia el meu pare, no de l'obrera, no, de la sobrera. Home, bona nit i tapa't.
Bé, doncs la qüestió és que amb aquestes mesures de control que s'anunciava en aquesta informació, es parla de posar el focus en artistes i esportistes, que n'hem sentit a parlar en altres ocasions, doncs aquells que prefereixen anar-se'n a Andorra, per exemple. Els que diuen que, bueno, que viuen en una comunitat i en canvi resideixen en una altra, amb la qual cosa doncs no hi ha aquesta coincidència, sinó que es juga a despistar. I després, amb el tema dels negocis que no admeten el pagament bancari o que fan un ús, podríem dir que intensiu, dels diners en efectiu, més el tema de la criptomoneda, que és bastant més recent, aquests guanys, aquests beneficis que no es declaren, són algunes de les qüestions que s'intentaran controlar amb aquest pla de vigilància d'Hisenda. Anem a canviar de tema i us proposo parlar de la Renfe, que abans ha sortit a la palestra, i parlem d'aquest traspàs de Rodalies. Ja sabeu que el cap de setmana passat hi va haver, doncs, davant de l'anunci de vaga dels treballadors, una reunió i un acord entre el govern i la Generalitat per desconvocar aquesta vaga. També hem de dir que hi ha alguns sindicats minoritaris que han mantingut la vaga. Avui, per exemple, hi ha hagut repercussió. I la qüestió és que en l'àmbit de la política, doncs aquí hi ha matisos de tots colors en funció de cada partit.
S'havia anunciat que el traspàs de Rodalies a la Generalitat seria un traspàs íntegre. Aquesta és una negociació que porten el govern i va fer porta Esquerra Republicana, i en canvi qui fa, diríem, l'anàlisi vist des de fora és Junts, que ja ha argumentat que aquest anunci del traspàs íntegre del servei de Rodalies ha quedat en no res, perquè precisament d'aquesta companyia, aquesta empresa mixta que s'havia anunciat que ha de gestionar Rodalies i que hauria de tenir un percentatge majoritari de la Generalitat, al final s'acaba convertint en una filial, tot i que la Generalitat ja apunta que l'última decisió, l'última paraula, la tindrà el govern de la Generalitat. No sé si a vosaltres en traieu l'aigua clara de tota aquesta negociació, de tota aquesta gestió, i en qualsevol cas, com preveieu que això podrà acabar. Pedro.
Home, jo crec que és positiu ja està assombrós que els senyors de Junts es preocupin ara de Rodalies, quan han estat, la dreta catalana ha estat governant 30-40 anys, i jo, que he sigut tota la vida usuari de Renfe i de Rodalies, perquè visc al Prat i he treballat sempre a Barcelona, pues he pogut comprovar el deteriorament d'unes Rodalies que funcionaven molt bé, i ara aquí hem dedicat molt de temps pensant en com ser independents, però hem continuat sense pensar en la gent que a les 6, a les 7, a les 8 del matí pues té que agafar el tren per treballar, que, per cert, aquests no tenen cap problema amb Hisenda, us asseguro. Per tant, el tema de Rodalies ara està de moda perquè és l'últim. Rodalies està en falta d'inversió des de fa més de 30-40 anys. Culpa dels governs de Madrid, principalment de la dreta, que és la que ha governat majoritàriament Madrid, i culpa de la dreta catalana, que ha governat pràcticament tots els 40 anys de la Generalitat, excepte períodes. Per tant, ara que surti aquest tema, no. Rodalies està en crisi perquè no s'ha invertit. Jo he disfrutat de Rodalies Madrid fa 30 anys i em va sorprendre la qualitat dels trens que hi havia a Rodalies, de l'Escorial i tot allò, comparat amb els trens que teníem aquí. I han passat 40 anys i els trens continuen sent els mateixos. Que és culpa del Sánchez? Vale. Que és culpa... No, no. Ara ja està bé que es preocupin, i el que hem de fer, jo no sóc qui per dir si l'empresa mixta... S'ha de pensar en els treballadors de Renfe, s'ha de pensar en els treballadors d'infraestructures, s'ha de pensar en les jubilacions, s'ha de pensar en tot això. Però ja m'agrada, però que ara no comencem a buscar culpes. Val més que s'ajuntin tots i arreglin d'una vegada Rodalies.
Josep?
Estic bastant d'acord amb aquesta visió, i jo faria un pas més enllà i diria el següent. A nivell nacional està més que comprovat que constantment PP i PSOE, PSC a Catalunya, doncs per raons d'electoralistes sempre han d'estar com el gat i el gos, amb una picabaralla constant, i Esquerra i Junts, després del sidral independentista, que ja sabem com va acabar, no es posen d'acord mai amb res, i sempre han d'estar tirant-se els trastos els uns al cavall dels altres. I veus la sessió avui amb algun mitjà del Parlament, la intervenció de la Míriam Nogueres i la intervenció del Rufián, i és clar, és a veure qui la diu més grossa. El Parlament, una entesa, un diàleg, un buscar una entesa puntual amb el tema de Rodalies a Esquerra i Junts aquí a Catalunya, ens afavoriria anar a exigir, sí o sí, un nivell d'inversions en la xarxa de Rodalies, doncs al mateix nivell que pugui tenir la de la capital del Reino. I a nivell espanyol, per exemple, doncs el tema, no ho sé, que també el negocia el govern central, doncs poder per mantenir-se la trona, només amb Junts, el tema dels migrants, les Canàries, és que resulta... A veure, això s'ha de negociar a tot, i el Parlament ha de ser un Parlament, no ha de ser un mercat verdoler, perquè sembla el mercat de Calaf, allò, amb perdó. és la meva visió, potser estic equivocat, eh?
Sí, no, no, el que s'està veient pel que esteu comentant i veiem a través de les notícies és que al final els partits independentistes catalans cadascú fa la guerra pel seu compte quan hi ha temes realment tan importants i que ens afecten a tots, com aquest, per exemple, que estem abordant ara mateix. Enric.
Torno a la Renfe.
Vinga.
Abans dels Jocs Olímpics, la Renfe a Rodalies era un desastre. Va sortir una persona, una senyora, la senyora Mercè Sala, i va dir, què és aquest desastre? Això s'ha de solucionar ja.
I era d'esquerres, eh? Era d'esquerres.
Jo això no diré ni d'esquerres ni de dreta. Jo dic que
no, no, era d'esquerres. La Mercè Sala era d'esquerres.
Va fer funcionar Rodalies com un rellotge. Durant els Jocs Olímpics i 2 anys més, Rodalies anava com un rellotge. Després la cosa s'ha anat deixant. I ara estem en un caos. És necessari que torni a sortir una altra persona, una persona, i digui, a veure, jo això ho arreglo d'aquesta manera. I es posi fil a l'agulla i s'arregli. Mentrestant es vagin creant comissions i no sé què, i parlarem al Parlament, i tot això són menjadores. Tot això és menjadores per anar ficant més gent. Enteneu el que us dic? O sigui, per anar, que hi hagi més gent menjant sense solucionar el problema real que són els viatgers que van amb Rodalies cada dia, que és un drama. És un drama. Però amb ells què els importa? Amb ells el que els importa és veure que jo tinc 4 persones que haig de col·locar, on te les col·loco? Bueno, posem-les a Rodalies. A on? A on sigui. Crearem un càrrec, si cal, que no sabran ni què ha de fer, però hi serà. I aquell menjarà, ja està. Aquell o aquella.
Bé. Hi ha una dita castellana, un refrany...
Molt ràpid, que acabem.
Vinga. Que diu, divide i venceràs, el govern central ja li està bé que Esquerra i Junts vagin cadascú, un mirant al nord i l'altre mirant al sud, i mentrestant ens aniran colant els gols per l'escaire i estarem en una situació que, comparant-nos amb les rodalies de Madrid, doncs estarem sempre en inferioritat.
Ho deixem aquí, ja no tenim temps per més. La setmana que ve hi ha el ple monogràfic al Parlament sobre el tema. Gràcies als tres, que tingueu una molt bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres. Molt bona tarda a tots.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, i som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més. en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueixi senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.